Bon dia. L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que la taula d'emergència del Consell Comarcal de la Garrotxa va fallar i que se senten oblidats.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ens sentim abandonats, ens sentim sols, ens sentim que aquesta taula d'emergències de nivell de comarca no ha funcionat. No pot ser que des de 12:45 del migdia nosaltres intentem posar-nos en contacte a través de l'emissora Rescat amb el canal de comarca que tenim als ajuntaments, no respongui ningú. No pot ser que des de serveis socials no puguem contactar i conèixer les persones que més necessitats tenen per poder-hi anar. Aquí cal fer una reflexió profunda i veure si aquesta taula realment funciona o no funciona, no? Jo tinc la sensació que ens volen en aquesta taula d'emergències només per pagar a final d'any.
Doncs són dures declaracions de Marc Puig que ha fet aquest matí aquí a Ràdio Olot als 5 minuts més en relació a l'apagada general de llum. A les Planes d'Hostoles el subministrament elèctric no va tornar fins a 10:15 de la nit. Marc Puig reclama una millor comunicació. N'ha parlat aquest matí, com dèiem, a l'antena de Ràdio Olot, i aquesta nit a les 11 en parlarà precisament a l'alcalde Respon d'Olot Televisió. De seguida en coneixem tots els detalls, especialment de la situació que va viure un dels pobles més afectats a casa nostra, com és el cas de les Planes d'Hostoles. Amb l'afectació de llum com a gran protagonista, encara aquest dimarts obrim la resta de temes i la carpeta de titulars d'aquest dimarts 29 d'abril de 2025.
El dia en 4 minuts.
A la línia del tema principal d'aquest informatiu, Santi Reixac entén que Marc Puig pugui estar enfadat i fa una crida a prendre dels fets de la caiguda de la llum d'aquest dilluns. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa explica que la comunicació va ser difícil per tots. Pel que fa al servei de teleassistència, remarca que depèn d'una empresa externa i que va ser una afectació d'àmbit general. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, per la seva banda, no va patir incidències greus gràcies als generadors. Al cap de 30 segons de la caiguda general del servei, el centre hospitalari tenia llum. Ho ha afirmat així el doctor Lluís Ramió i Torrentà, director mèdic del centre hospitalari. Avui l'escoltarem. Fora de la caiguda de la llum, DGT i Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia a 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria a la taxa 0. L'Ajuntament de les Preses vol fer una plataforma única al carrer Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis en les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis. En esports, el Club Voli Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de primera divisió catalana que s'ha celebrat a Olot aquest darrer cap de setmana. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per pujar de categoria. També ens posarem els quecs per parlar de les 400 persones que participaran a la 12a edició de la cursa de la Moixina. La prova manté el recorregut habitual de 10 quilòmetres i passarà per espais com els Aiguamolls de la Moixina o la Fageda d'en Jordà. I tancarem aquest informatiu de dimarts parlant de Joan 23, que defensa una educació inclusiva com a futur. El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Avui en sabrem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb especial actualitat i amb interès en l'estat de la llum i que encara provoca diverses afectacions arreu de l'estat espanyol. Catalunya està afrontant l'endemà de l'apagada ja amb el 100% de la demanda d'energia restablerta. Metro i Ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat, mentre que la xarxa de Rodalies es comença mica en mica a recuperar. Precisament es va recuperant el servei a diverses línies d'aquestes rodalies, però es manté el caos en algunes estacions. Les línies R1, R2, R2 Nord, R3 i R4 ja comencen a realitzar els primers serveis de manera limitada. Pel que fa a la pàgina política, el Parlament designarà formalment un gabinet de crisi de cara a futures emergències. La cambra va mantenir l'electricitat gràcies a grups electrògens i va suspendre l'activitat per evitar la mobilitat. Aquest dimarts al migdia el servei de telefonia encara no està totalment recuperat, però ja s'hi treballa. Segons Telefònica, a través de les seves xarxes socials, ja ha comunicat que es va activar ahir el seu comitè de crisis per seguir els protocols fixats en el seu pla de contingència. Des d'aquestes hores s'està treballant ininterrompudament per recuperar de forma paulatina el servei fins a arribar a aquesta hora amb més del 90%, tant en fix com també en el servei de mòbil. A l'àmbit nacional, Pedro Sánchez diu que el subministrament s'ha desplomat en 5 segons i promet que se'n sabran les causes. El president del govern espanyol assegura que a prop de 12:45 del migdia d'aquest dilluns va caure l'equivalent al 60% de la demanda d'electricitat, una cosa que no havia passat mai. En aquest cas, Red Eléctrica ha parlat fa pocs minuts i descarta ja un ciberatac i vincula l'apagada a un problema al sistema de generació. La companyia promet prendre mesures per evitar que es pugui repetir un incident similar. I fora de l'apagada de llum, la notícia que havia de ser la principal ahir dilluns és que el conclave que elegirà el nou papa començarà el 7 de maig. Es farà a la Capella Sixtina i podran participar 133 cardenals menors de 80 anys que hauran d'escollir el successor del papa Francesc.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps avui serà estable, assolellat. A la tarda, nuvolades. Nuvolades després d'aquesta boira matinal a moltes valls interiors i fresca. No ha fet molt de fred, però vaja. 6 graus a Mieres, 6 graus a Olot, 5 a Viladrau, n'hi ha hagut 5 a Das i 1 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres. A dia màximes de 20 a 24, una temperatura entre suau i una mica càlida, el sol pica fort. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental, no és impossible que la Cerdanya, el Ripollès, caigui alguna gotellada aquest dimarts. I bé, el temps tampoc canvia gaire de cara a demà, per tant, dia de sol, 4 núvols, la temperatura no canvia gaire, potser puja un parell de graus, i alguna boirina, alguna boira matinera, però menys que els dos últims dies. I tot això marcat ja per una calor més intensa dijous, de moment sense pluja. Divendres pot fer 4 gotes a la tarda, amb un cel una mica més ennuvolat, però temperatura suau o alta. Pujarà sobretot de nit, amb aquest cel més ennuvolat. I dissabte farà més sol, més calor, atenció, màximes de 27, 28, potser fregaríem els 30 graus i a la tarda algun ruixat a les comarques interiors, localment amb tempesta. Diumenge tornaria a fer sol, però amb aquest ambient, francament, càlid.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 29 d'abril de 2025, encara dia marcat per la caiguda de la llum d'ahir, que va paralitzar tot l'estat espanyol i, evidentment, molts sectors dels quals en vam estar pendents des que va tornar el servei aquí a casa nostra, en aquest cas els estudis de Ràdio Olot, a partir de les 2:15-3 de la tarda d'ahir dilluns. Avui anem coneguent reaccions i una de les que hem conegut avui és un dels principals municipis afectats, que va ser pràcticament l'últim en recuperar el servei de llum a casa nostra. Estem parlant de les Planes d'Hostoles. El seu alcalde ha parlat avui als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió i entre moltes coses ha dit que la taula d'emergència del Consell Comarcal de la Garrotxa va fallar i que se senten oblidats. Són declaracions que ha fet aquest matí a Ràdio Olot i Olot Televisió en relació a l'apagada general de llum. A les Planes el subministrament elèctric no va tornar fins a 10:45 de la nit. Marc Puig reclama una millor comunicació i n'ha parlat aquest matí els 5 minuts més de Ràdio Olot i precisament aquesta nit a les 11 en parlarà a fons al programa l'alcalde respon d'Olot Televisió. Ens endolla més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
A les Planes d'Hostoles van recuperar el subministrament elèctric aquest dilluns quan faltaven uns minuts per les 11 de la nit, després de funcionar durant hores amb grups electrògens per poder subministrar aigua. L'alcalde Marc Puig assegurava aquest matí el programa 5 minuts més de Ràdio Olot que se sentia dolgut per la falta d'informació que hi va haver per part de la Generalitat, però especialment per part del Consell Comarcal de la Garrotxa. Diu que la taula d'emergència no va funcionar i que van estar hores incomunicats i sense saber donar resposta als veïns. Ben bé fins a quarts de 4 de la tarda, assegura Marc Puig, quan va poder parlar amb el president del Consell, Santi Reixac.
Ens sentim abandonats, ens sentim sols, ens sentim que aquesta taula d'emergències de nivell de comarca no ha funcionat. No pot ser que des de 1:45 del migdia nosaltres intentem posar-nos en contacte a través de l'emissora Rescat amb el canal de comarca que tenim als ajuntaments, no respongui ningú, no pot ser que des de serveis socials no puguem contactar i conèixer les persones que més necessitats tenen per poder-hi anar. Aquí cal fer una reflexió profunda i veure si aquesta taula realment funciona o no funciona, no? Jo tinc la sensació que ens volen en aquesta taula d'emergències només per pagar a final d'any.
L'alcalde de les Planes diu que posarà reclamacions amb les quals espera poder ajudar empreses del municipi. També reclamarà millores en la gestió d'una situació d'emergència d'aquest tipus a nivell comarcal.
Que crec que falta molta coordinació a nivell de comarca, sobretot per cobrir necessitats bàsiques. Avui, per exemple, a les 7 del matí m'han enviat un WhatsApp des de l'hospital si el CAP podria funcionar. Escolta'm, tenim usuaris que necessiten assistència mèdica o que poden necessitar ajuda. No és avui el matí que us heu de posar en contacte, era ahir, durant l'emergència que teníem.
Marc Puig, però, va més enllà.
Aquesta sensació de ser qui hi ha Olot i la seva àrea metropolitana i tot el que se'n va del túnel de la Vall d'en Bas per avall, o també parlant amb altres companys dels túnels de Castellfabib per avall, ja no som comarca de la Garrotxa, no? I per tant demanem que se'ns tracti de la mateixa manera que Olot i els pobles del voltant.
Marc Puig reconeix que a nivell d'Ajuntament també ha fet autocrítica i treballaran per actuar de millor manera si un fet d'aquest tipus torna a passar. Malauradament, a les Planes d'Hostoles ja estan acostumats a tenir talls de llum, un fet que aquest dilluns es va evidenciar a tot el país. Marc Puig parlarà extensament d'aquest i altres temes al programa L'alcalde respon de la televisió a partir de les 11 de la nit d'aquest dimarts.
En aquesta línia, Santi Reixac entén que Marc Puig pugui estar enfadat i fa una crida a prendre del fet de la caiguda de la llum d'aquest dilluns. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa explica a aquest mitjà que la comunicació va ser difícil per tots. Pel que fa al servei de teleassistència, remarca que depèn d'una empresa externa i que va ser una afectació general. Afegeix que properament es reuniran amb tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca per avaluar les afectacions. Natàlia Moreno.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió com es va viure la caiguda de la llum arreu de la comarca i quins van ser els pobles més afectats. Preguntat per les declaracions de l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, als 5 minuts més de Ràdio Olot durant aquest dimarts del matí, remarca que la comunicació va ser difícil i entén que pugui estar enfadat.
Era complicat perquè també es posava en contacte amb ell i tampoc podíem posar-nos en contacte amb ell, no? I jo entenc que estigui enfadat i que, com fent coses, cada cop que passa una cosa d'aquesta ens hem d'aprendre i sempre tenim coses a millorar. Doncs clar, va saltar, amb ell estava enfadat també perquè va saltar el tema de teleassistència, però és que això és una empresa que també ha tingut problemes i que ha quedat bloquejat. És que no és una cosa solament d'aquí, sinó és una cosa doncs, a nivell nacional que ha passat.
Reixac ha repassat els pobles més afectats pel tall de llum, que especialment van ser els de la Vall d'Hostoles i els més propers al Pla de l'Estany, com pot ser el cas de Besalú. Detalla quins han estat els darrers en recuperar el servei ja ben entrada la nit d'aquest dilluns.
Sí que és veritat que hi va haver uns pobles, com van ser doncs, Sant Aniol, Les Planes, Sant Feliu. Aquests són els últims que han tingut llum, ara ha set aquesta mitjanit que els hi ha arribat, no? Però també hi havia una sèrie de pobles com és Besalú, com és Maià de Montcal, Beuda i Sant Ferriol, doncs que aquests també els hi va arribar molt tard a la tarda, no? Poder doncs, cap entre les 7 i les 8 del vespre.
El president de l'ENS comarcal celebra que a hores d'ara tothom tingui servei de llum, tot i que encara hi hagi certs problemes de cobertura en alguns punts.
Jo crec que en aquest moment doncs, el principal és que tothom té llum. Sí que tenim problemes amb cobertura de telefònica, bueno, telefònica o de mòbils, però l'altre jo crec que el sol fet que tenir totes les cases tinguin llum són uns afortunats aquí a la Garrotxa que tothom doncs, pugui doncs, ja fer una mica de vida normal. No?
Santi Reixac també ha confirmat que en els propers dies es reuniran amb els alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per recollir informació i analitzar possibles millores en futurs casos com els d'aquest dilluns.
I per tancar el bloc informatiu relacionat amb la caiguda de la llum d'aquest dilluns, durant aquest matí de dimarts també hem anat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per conèixer quin va ser el procés arran de la caiguda de la llum. I hem conegut que no va patir incidències greus gràcies als generadors. Al cap de 30 segons de la caiguda general del servei, el centre hospitalari tenia llum. Segons el director mèdic, el doctor Lluís Ramió i Torrentà, l'activitat no es va veure afectada i no es van haver de reprogramar visites. Remarca que les urgències van seguir amb normalitat, com també ho han fet durant la nit, tant urgències com intervencions quirúrgiques.
La caiguda general de la llum va afectar tots els sectors principals de la societat i un dels que principalment no pot estar mai aturat és el sanitari. En el cas de la Garrotxa, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va ser un dels que va patir menys conseqüències respecte a altres d'arreu del país. L'activitat no va patir afectacions greus i dins el tram del tall de llum es va seguir amb normalitat gràcies als generadors dels que disposa el centre hospitalari. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, el director mèdic de l'Hospital Comarcal, el doctor Lluís Ramió i Torrentà, explica que van ser uns afortunats al no patir afectacions greus.
Afortunadament, hem de dir que ens en vam sortir i ens n'hem sortit satisfactòriament. Sí que van ser, com tot el país i tot l'estat, van ser unes hores tenses, unes hores difícils, sobretot perquè no sabíem tampoc com acabaria i com anirien passant els següents esdeveniments. A nivell de l'hospital hem de dir que vam poder mantenir tota l'activitat, no es va haver de desprogramar res i es va poder fer amb seguretat i amb eficiència.
El centre hospitalari Garrotxí va tenir una resposta ràpida gràcies als generadors i a la capacitat del seu propi sistema. Ramió Torrentà destaca que no es van haver de reprogramar visites ni intervencions. A banda, diu que en comparació amb centres propers com Girona, van ser els menys afectats.
En el nostre centre vam estar només una hora i mitja sense subministrament elèctric. Gràcies als generadors que tenim, al cap de 30 segons que ja es va detectar que no hi havia subministrament elèctric, que es van activar tots els generadors, i afortunadament vam estar al cap d'una hora i mitja, va tornar l'electricitat. Per tant, vam ser una de les àrees que vam estar menys temps sense electricitat comparat amb altres àrees que sabem tant de Girona com de la resta del país.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha seguit amb l'activitat al llarg d'aquesta darrera nit amb el servei d'urgències operatiu i les intervencions programades. El dimarts ha començat amb total normalitat i l'activitat segueix sense interrupcions.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem per un moment de banda la caiguda de llum d'ahir dilluns i que encara segueix present d'actualitat durant aquest dimarts. Altres temes que toquen de ben a prop casa nostra és que la DGT i el Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia a 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria a la taxa 0. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec i que s'ha de seguir treballant per fer que qui begui no pugui agafar el cotxe. Tot plegat ho va explicar aquest divendres en una roda de premsa a Olot.
La DGT i el Servei Català de Trànsit segueixen avançant per reduir fins a 0 la taxa d'alcoholèmia. Ara estan pendents que el Congrés dels Diputats validi la proposta de rebaixar a 0,10 la taxa d'alcoholèmia, actualment situada a 0,25. La mesura hauria d'entrar en vigor aquest mateix any. En parla Pere Navarro, director general de Trànsit.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat. Lo de l'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. La campanya de comunicació que fem és hi havia una que deia solo cero tiene cero consecuencias, o l'única taxa segura és 0,0.
Des del Servei Català de Trànsit asseguren que en 4 de 10 accidents l'alcohol o les drogues hi són presents. Per aquest motiu donen suport a la mesura. En parla el seu director, Ramon Gamiel.
Ens apareixia la velocitat i el consum de drogues i alcohol. El consum de drogues i alcohol. Per això l'altre dia parlant amb el Pere em diu, bueno, com ho veus, vam parlar del tema del zero, del tràmit legal, jo, fantàstic, des del minut 1 hem dit al costat de reduir la taxa d'alcohol, de fet el Servei Català de Trànsit és històric i és conegut des de sempre, apostem pel 0,0.
Des de la DGT asseguren que l'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els municipis aposten per aquesta mesura. Pere Navarro creu que la societat està preparada i diu que cal replicar fórmules que altres països europeus ja implementen.
Tothom està d'acord, veiem que la societat està madura. Això només ho té Suècia i Noruega, dos països de referència en seguretat viària, una gran cultura, i parlem amb ells i ens diuen sí, ens va bé la mesura aquesta.
DGT i Servei Català de Trànsit asseguren que el nombre de controls que es fan arreu és eficient. El Servei Català de Trànsit presentarà pròximament els resultats d'un estudi encarregat a la Universitat de Barcelona, precisament dedicat a analitzar els controls d'alcoholèmia i drogues. Fora d'aquest estudi, el Servei Català de Trànsit ha detectat un canvi de tendència en l'edat de les víctimes per accident de trànsit. Si fins ara era majoritari el de persones majors de 55 anys, des de principis d'any es constata un augment de les víctimes menors de 35 anys.
A les preses, l'Ajuntament vol fer una plataforma única al carrer Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la millora dels vestidors del Club Futbol Les Preses.
L'Ajuntament de les Preses destinarà una part dels diners que li pertoquen del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a fer millores de seguretat al carrer Sant Sebastià. El consistori ha estat fent un procés participatiu per valorar solucions a aquesta problemàtica i ara asseguren tenir un dibuix final que els permet fer actuacions, concretament a la intersecció entre el carrer Sant Sebastià i l'Avinguda Constitució. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
En principi serà una plataforma única, que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones, i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment, perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcament, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega i descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Albert Danés diu que l'objectiu és que comerciants, veïns, però també els usuaris de l'escola Bressol puguin circular per un carrer més ordenat i tranquil. L'alcalde de les Preses valora positivament el procés participatiu realitzat.
Crec que va avançar molt bé, vam fer el procés, hi va haver molta participació del veïnatge i això ens fa satisfà molt i ens fa molt contents.
L'Ajuntament també destinarà diners del PUOSC a la millora del carrer Portal, a consensuar amb els veïns, però especialment en termes d'accessibilitat, però també a millorar i ampliar els vestidors del Club Futbol Les Preses. Per aquest últim projecte, el consistori preveu 5 fases d'obres i aquest pla d'obres cobrirà la primera de les fases.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest dimarts, protagonisme en esports per al Club Vòlei Olot, que s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de primera divisió catalana que s'ha celebrat a Olot. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per pujar de categoria. Aniol Puigvert.
Aquest diumenge el pavelló Pla de Llacs d'Olot ha acollit les fases de classificació de primera divisió catalana. Aquí participaven els 4 millors equips de la categoria, dels quals 2 aconseguirien anar a les fases estatals per intentar pujar de categoria. Amb el pavelló ple de gom a gom, el primer partit entre el Sabadell i el Club Vòlei en Camps s'ha finalitzat amb victòria dels del Vallès Occidental per 3-1 al global. A les 12 era el torn de l'Olot, que ha aconseguit guanyar el primer partit per un ampli 3-0 contra el Club Vòlei Llars Mundet. L'entrenadora del Club Vòlei Olot, Irene Monconill, valora la temporada.
Jo, personalment, estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent perquè no tots els jugadors són igual ni tots els clubs són igual. I estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Després d'aconseguir la classificació en les fases estatals per intentar pujar de categoria, l'Olot jugava a la final a les 5 de la tarda contra el Sabadell. El partit ha acabat amb un 0-3 per al Sabadell, que s'ha proclamat campió de la fase de classificació nacional de primera divisió catalana. Tot i aquesta derrota, l'Olot ha aconseguit el subcampionat i ara falta saber els enquadraments de les fases d'ascens.
I els dos equips que hem anat a la final són els dos equips que optem a anar a jugar a les fases nacionals per pujar a primera. Llavors estem molt contents perquè hem guanyat el partit del matí i per tant a priori estaríem classificats. Falta acabar de quadrar quins equips són els que hi han d'altres territoris per mirar a veure rivals i com quedaria la classificació final.
Després d'aconseguir l'objectiu que s'havien marcat des de principi de temporada, la Lliga regular segueix i aquest dissabte jugaran la jornada número 12 de la segona fase contra el Club Vòlei Farners a les 6 de la tarda. L'altra cara de la moneda és la nova derrota del femení contra el Vikings Prat per 3-0 i que ja ha descendit de categoria.
Canviem la pilota i la xarxa de voleibol per als quecs perquè 400 persones participaran en la 12a edició de la cursa de la Moixina aquest dijous. La prova manté el recorregut habitual de 10 quilòmetres i passarà per espais com els Aiguamolls de la Moixina o la Fageda en Jordà, entre d'altres. A més, tots els beneficis es destinaran un any més a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil.
Des de l'àrea d'esports van decidir fa 12 anys que hi havia d'haver lloc per l'esport a la Fira de l'1 de maig i van decidir organitzar la cursa de la Moixina, una prova que al llarg dels anys s'ha consolidat. La cursa segueix amb el recorregut circular de sempre i passa per llocs de la comarca, com els Aiguamolls de la Moixina i diferents indrets de la Fageda d'en Jordà. A més, el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explica que és una cursa apta per a tothom.
De l'àrea d'esports són activitats com aquestes les que ens agrada poder recolzar i ajudar a tirar endavant perquè el que fan precisament és aquesta promoció de l'esport des d'una vessant molt participativa on es convida tothom a buscar la seva modalitat i que pugui gaudir d'aquest entorn fantàstic que tenim. A més, doncs, amb les pluges que ens han acompanyat els últims mesos, són uns paratges que estaran radiants i per tant doncs, també per als locals, però per aquella gent que ens vulgui visitar, serà una manera fantàstica de descobrir tant aquest entorn de la Fageda com de la Moixina.
Un dels objectius d'aquesta prova és que tothom hi pugui participar. La cursa de la Moixina és organitzada per l'Inquinesis i Faràndula Racing Team. Els participants poden realitzar-la en diverses modalitats, sigui corrent o caminant. A més, es pot fer de manera individual o en parelles, siguin parelles femenines, masculines o mixtes. Una de les peculiaritats d'aquesta prova és que des de l'organització han de limitar la participació per la preservació de l'espai.
Nosaltres comptem el ser la cursa al passar en un paratge natural. Hi ha una limitació de places que són 400, volem que la gent gaudeixi d'aquest entorn, gaudeixi de la Fageda, gaudeixi dels aiguamolls de la Moixina i que també s'intenti malmetre el menys possible aquest entorn que tant ens estimem i per tant per això també limitem la participació.
De moment hi ha més de 300 persones inscrites per a poder fer la cursa de la Moixina que se celebra aquest dijous. El punt de sortida serà a les 10 del matí des de l'escultura del Marc de Fotos. A més, com cada any, la prova també té espai per la solidaritat, ja que tots els beneficis aniran destinats a la Fundació Albert Bosch per a la investigació i recerca del càncer infantil. L'any passat es van aconseguir recollir 1.400 euros.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio. A la teva disposició, ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Joan 23 defensa una educació inclusiva com a futur. El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén normalitzar totes les realitats dels nens amb capacitats especials, ja que un sistema segregat a la llarga és contraproduent. Ens en dona més detalls en Néstor Carvajal.
La contraportada.
L'educació adreçada a persones amb capacitats especials ha anat evolucionant. Avui dia, el Col·legi d'Educació Especial Joan 23, que pertany a Integra, s'encarrega a la nostra comarca. Però fa 50 anys, aquests infants es quedaven a casa sense rebre una educació i més endavant tenia un enfocament molt més sanitari. El director de Joan 23, Jordi Sunyol, explica que el sistema actual encara no seria l'ideal i alerta de les seves problemàtiques.
Clar, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? És a dir, perquè després, com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no? Que, on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen els altres nens del poble si no hi conviuen, no?
Sunyol pensa que el model pot canviar i no té per què continuar sent així. Cal trencar amb la segregació de les escoles i defensa que els alumnes de l'escola especial estiguin més temps dintre dels centres ordinaris.
Estem posant el focus en el nostre alumne, no? De, com a el diferent. I jo et diria, no, és que tots els alumnes són diferents i això que et sembla una obvietat, no ho és. No ho és perquè jo m'hi he trobat i ens hi trobem, no? Jo pot ser que et trobis docents, no? Que et diguin, jo tinc 20 alumnes més el trastorn de l'espectre autista, més aquell nen que... Clar, al final jo ho puc entendre, però és una realitat que hauríem de trencar, no? És a dir, al final tots són alumnes.
El director afegeix que cadascú té potencials en diferents facetes i extreure'ls és beneficiós per a tots els implicats, ja que és un procés d'aprenentatge bilateral.
Doncs amb la vital importància de Joan 23 en el sector educatiu de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 29 d'abril de 2025, pendents encara de les afectacions de la caiguda de la llum, que va afectar especialment ahir dilluns, però com ja hem explicat, a casa nostra, a la Garrotxa, pràcticament podem ja afirmar que el 100% del servei ja s'ha recuperat. Com sempre, tots els detalls a les xarxes socials de Radio Olot, a Instagram, Facebook i Twitter, i també al Twitter de garrotxadigital.cat. Més informació a l'antena de Radio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Olot.